Radio Vilafranca.
Comencem setmana al Penedès Gamma Extra. Bon dia, benvinguts. Aquest dilluns 28 d'agost de 2025, 28 de juliol, esclar. Ai, els dilluns, que són una mica costeruts. Nosaltres entomem setmana, ja ens agradaria a tots estar a les portes de Festa Major, però encara no, encara queden uns quants dies i unes quantes setmanes. Som dilluns, 28 de juliol de 2025. Estrenem setmana, la darrera d'aquest mes de juliol, i des d'ara fins a les 12 us acompanyarem Toni Olivella, Marc Paredes i Sílvia Delgado. El Marc potser sí que té una mica el cap força a la Festa Major, perquè divendres s'inauguraven dues exposicions commemorant l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix, i estàs molt immers, oi? Bon dia, Marc.
Bon dia, doncs sí. Realment venim d'un cap de setmana bastant intens, amb molts actes, en honor a Sant Fèlix. Ara ens esperen uns dies una mica de pausa, però ja encara en la Festa Major, també.
Ens posem les piles i us acompanyem des d'ara i fins les 12 amb col·laboradors de luxe, com cada dilluns, i la cosa anirà així d'aquí uns instants, així que hagin fet les presentacions del dia. El Marc ens porta la meteo. Tot seguit passem pel quiosc i us expliquem qui i què és notícia aquest primer dia de la setmana. I pels vols d'un quart de 10, els esports amb l'Eric Guijarro. Avui, sobretot, calendaris de futbol i d'hoquei patins i també entrevistes de futbol i d'hoquei. A dos quarts de 10, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com comença la setmana al Penedès, i tot seguit esbossant el firar de la mà de la Cristina Gallardo, que avui vindrà acompanyada d'aquests tres artistes que podreu descobrir o conèixer al firar: Josep Pérez, Nora Castellví i Montse Llamas. I amb ells parlarem del procés creatiu i, sobretot, del bloqueig artístic.
A les 10 en punt connectarem amb les notícies de Catalunya Informació i pocs minuts després l'Unai Estevez, que ens portarà a la secció de castells. Aquest cap de setmana, atenció, perquè hem tingut els castellers de Vilafranca a Sitges, on han descarregat la Torre de Nou en Folre i Manilles, i també els xicots, que venen d'un viatge al País Basc.
Així que acabin els castells, ens tornem a actualitzar amb el flash informatiu de 10:45. Són 5 minuts i seguim amb el coaching amb xancletes, que ens acosta la coach Glòria Forns. Avui aquest serà el nostre lema. A partir d'aquí aprendrem: quan dir que sí et fa dir que no a tu mateix, per tant, trair-se un mateix.
A les 11 connectarem amb els serveis informatius de Catalunya Informació i, ja sabeu, a partir de les 11 obrirem les línies telefòniques per regalar una caixa de préssecs aquesta setmana de Can Baldiri, soci també de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès. Tot plegat a través d'una pregunta, i és que avui també hi ha algun dia mundial. Us farem aquesta pregunteta i podreu trucar per conversar una estona amb nosaltres. A 11:45 connectarem de nou amb els serveis informatius de Ràdio Vilafranca per posar-nos al dia, i us rematarem amb cançons de l'àlbum per acomiadar el Penedès Gamma Extra d'avui dilluns amb una mica de música alegre.
Passen 10 minuts de les 9 del matí, comencem amb bon peu la setmana, i el dilluns, Marc, què farà la meteo?
Doncs podem dir que tindrem una setmana bastant tranquil·leta. De fet, avui ens hem llevat amb algunes nuvolades, però amb bastantes estones de sol, temperatures normals per l'època en la que ens trobem. Però atenció, perquè ara mateix, mirant el radar, tenim algunes precipitacions davant de la costa central, entre el Maresme i el Garraf, nuclis tempestuosos intensos, mar endins, creiem que no arribaran a la primera línia de la costa, o els costarà, i ja tindrem una tarda que serà bastant estable, encara mantenint alguna presència de nuvolades, precipitacions que avui podrien afectar en punts de la Catalunya central, en canvi més sol cap a les comarques de Ponent, també cap a les Terres de l'Ebre, i algunes precipitacions aïllades cap a les cotes altes del Pirineu. Temperatures que avui les màximes baixaran lleugerament, per tant tindrem doncs, valors fins i tot una miqueta per sota del que tocaria, no arribarem a aquests 30 graus, i de cara a demà al matí, atenció, perquè podríem repetir aquesta situació de ruixats a primera línia de la costa, potser fregant alguns punts de l'Alt Penedès, però ja moltes més estones de sol a la resta de Catalunya i la tarda, que també serà molt més estable, i temperatures que encara baixaran més. Per tant, no tindrem calor i ja podem dir que durant els propers dies fins a acabar el mes i la primera setmana d'agost es mantindrem amb aquesta tendència de temperatures a ratlla.
Quina alegria que ens acabes de donar per començar amb bon peu la setmana. I anem a tombar una mica i mirem el termòmetre.
Doncs mira, tenim ara mateix alguns valors suaus, per exemple 20 a Vilafranca, 22 a Vilanova i la Geltrú, 23 a Cunit i 22 a Sant Sadurní d'Anoia.
Un imperdible del Penedès Gama Extra cada matí és passar pel quiosc. Comencem aquestes portades amb l'ara. Acord comercial Unió Europea-Estats Units. Trump i von der Leyen tanquen un pacte amb un 15% d'aranzels per a les exportacions europees. Brussel·les ha volgut evitar un xoc econòmic amb el seu soci i salvar sectors estratègics. Anglaterra derrota Espanya als penals. Les angleses guanyen l'Eurocopa després d'empatar el gol de Caldentei i resistir al setge. La foto mostra les estampides que hi ha a causa de l'ajuda humanitària a Gaza. El despatx de Montoro va oferir els seus serveis a la Generalitat i entrevisten Marc Castellnou, cap dels GRAF, i diu que un incendi a Collserola seria un gran problema.
Anem al Periódico de Catalunya, que obre portada amb una foto impactant, i és que Espanya es queda sense glòria per la crueltat dels penals. També titula que els Estats Units i la Unió Europea acorden fixar els aranzels en el 15%, i és que Trump i von der Leyen firmen un pacte que afectarà la gran majoria dels productes europeus. La presidenta de la Comissió Europea assegura que l'acord aportarà estabilitat i previsibilitat. El comerç del centre de Barcelona reobre el debat per obrir més diumenges, i atenció perquè també veiem una segona foto, en aquest cas, i és que els nens d'Israel reben trets. El periódico ha pogut accedir a les proves que acrediten que Israel fereix menors al cap, al pit i l'abdomen. I també hem destacat, veiem que les energètiques es van beneficiar dels favors fiscals en plena crisi.
El Punt Avui recupera l'aqueta i titula Impuls del món local al català. Les entitats socials en defensa de la llengua situen els ajuntaments i els ens supralocals com a actors clau per rellençar l'ús del català en plena emergència lingüística. També titulen Una amenaça reduïda a la meitat, en al·lusió als aranzels. Trump i von der Leyen segellen un acord per imposar aranzels del 15% a la Unió Europea i no del 30%, com volia el president americà. Restriccions als boscos per risc d'incendi. Israel permet el pas diari d'ajuda a Gaza. I en esports, Espanya perd en els penals la final de l'Eurocopa contra Anglaterra. I Pogacar és el ciclista més jove a guanyar el quart tour.
I acabem, com sempre, amb La Vanguardia de Catalunya, que titula que Trump i la Unió Europea firmen la pau comercial amb aranzels del 15%. Brussel·les accepta invertir 510.000 milions als Estats Units i en compromet 640.000 més de despesa extra en energia. I la foto també dedicada a la derrota d'Espanya a la final de l'Eurocopa femenina als penals. També destaca que el grup Godó adquireix Layers of Reality, líder en realitat ampliada, i l'ajuda torna a Gaza després de l'alarma global per la fam.
Els esports d'aquest darrer dilluns de juliol, futbol i hoquei patins amb l'Eric Guijarro. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bon dia a tota la nostra estimada audiència de Ràdio Vilafranca, aquí una setmana més acostant-vos a aquesta actualitat esportiva que anem tenint en aquestes setmanes d'estiu. Com dèiem en la introducció, en les dues últimes setmanes Clar, estem en unes dates que ja a nivell esportiu són complicades pel que fa a les competicions, però a poc ja ens anem acostant al mes d'agost. Això vol dir que d'aquí res ja començaran les pretemporades, alguns equips tornaran als entrenaments i, per tant, caldrà també estar atents a tots els moviments previs. I avui venim amb moltes coses, amb molts protagonistes, per tant, no perdrem el temps. I el que farem és parlar en primer lloc de futbol, perquè la setmana passada ja es van confirmar els calendaris de les diferents lligues o algunes d'elles. Començarem per la Lliga Elite, on competirà un any més el Futbol Club Vilafranca. Malauradament, la passada campanya no va poder completar l'ascens a Tercera Federació. Va arribar a les semifinals del play-off d'ascens i allà va caure amb l'Atlètic Sant Just. Un equip, l'Atlètic Sant Just, que tornarà a ser rival del Vilafranca aquesta temporada, ja que, recordem, finalment l'equip que va pujar via play-off va ser el Can Vidalet. El Vilafranca, que, com també hem anat explicant en diferents espais d'aquesta casa, en els diferents espais esportius, doncs arriben moltes cares noves, novament un any de canvis a la plantilla, amb moltes arribades. Es mantenen alguns jugadors, però serà també novament un repte adaptar una plantilla en un 70-80% nova respecte a l'any passat. Algunes línies, de fet, canvien completament. En el cas de l'atac, la porteria també canvia i moltes cares noves tant a la defensa com al mig del camp, on encara tenim algun supervivent com David Acedo o Iker Oltra. Sigui com sigui, el Vilafranca, que ja coneix el calendari de competició d'aquesta temporada, una lliga que arrencarà el 21 de setembre a les 5 de la tarda al Camp del Manlleu. Per tant, la lliga començarà com a visitant i el primer partit al municipal serà el 28 de setembre a les 12 del migdia contra el Ciudad Cooperativa, un dels recent ascendits en aquesta Lliga Elite. Altres equips que també s'estrenaran, que pugen des de Primera Catalana, són el Júpiter, el Martinenc i el San Juan de Montcada. D'altra banda, equips que s'afegeixen a aquesta lliga via descens són el Prat, on ha anat a parar l'exentrenador del Vilafranca i algun que altre jugador, com Adri Toro. David Vilajoana serà el tècnic de l'equip del Prat. També baixa des de Tercera Federació el filial del Sabadell, el Sabadell B. I d'altra banda, també hem de citar l'equip del Vilassa, que també ha descendit aquesta passada campanya. 30 jornades en què, tret d'aquests equips, els que pugen i els que baixen, doncs la resta es mantenen, ja els coneixem. Són alguns com Poble de Mafumet, Rubí, l'Horta, el Manlleu, precisament, també va ser rival la temporada passada. Molts equips com el Sant Mauro, l'Atlètic Sant Just, que ja van ser rivals i que segueixen en aquesta Lliga Elite amb l'objectiu de poder pujar a Tercera Federació al final de la Lliga. Serà el format idèntic al passat, pugen els dos primers directes i el tercer equip en discòrdia es decidirà via play-off, amb aquesta promoció dels quatre equips següents classificats del tercer en avall, que al final de la Lliga disputaran promoció d'ascens. Parlàvem de canvis a la plantilla, també canvis en el cos tècnic, canvis a la banqueta. El nou entrenador serà Parc Xatzarà, tot un nom propi, una llegenda del futbol de casa nostra, que després d'entrenar durant 10 anys a l'equip de Primera Catalana de l'Atlètic Vilafranca, Primera Catalana en aquests últims anys, doncs ara fa el salt, accepta el repte de dirigir el Vilafranca, una samarreta, un equip que ja va defensar com a jugador en el passat i que ara doncs, tindrà aquesta primera oportunitat com a entrenador. Parlàvem amb Parc Xatzarà aquesta setmana i ens comentava una mica doncs, com es presenta aquest repte d'entrenar el Degà Penedesenc. La primera pregunta que li fèiem era doncs, com viu això mateix, la responsabilitat de ser l'entrenador del Vilafranca.
Primer de tot, amb molt de respecte, però també amb molta il·lusió. Crec que amb el cos tècnic doncs, farem una bona temporada i ja et dic, respecte, però amb moltes ganes i molta il·lusió i convençut de que ho tirarem endavant perfectament.
Com dèiem, Parc Xatzarà, entrenador de l'Atlètic Vilafranca durant 10 anys i amb ell també parlàvem sobre aquesta oportunitat, si feia temps que ja l'esperava.
Sí que feia temps que esperava l'opció aquesta, ja portàvem 2 o 3 anyets on ja havíem entrat en converses, on ja havíem tantejat aquesta opció, però no s'acabava de donar clarament I bueno, aquest any sí que ja des d'un principi van fer l'aposta per mi i doncs, lògicament la vaig acceptar.
Parchi, un home de futbol, sobretot molt posat en la primera catalana en aquests últims anys, han estat doncs, aquesta última dècada en aquesta lliga, almenys els últims anys, primera, segona catalana, la coneix d'allò més bé. Ara el repte de la Lliga Elite, també volíem saber com la veu, què preveu d'aquesta nova categoria?
De la Lliga Elite no és que en sàpiga molt, sí que l'he anat seguint a través de veure els partits amb el Vilafranca i algun equip que vaig seguint de la mateixa Lliga, però no tinc gaire informació. Crec que és una Lliga que s'ha començat fa poc i que jo encara crec que ha d'establir una miqueta les pautes, els equips s'han d'anar assentant en aquesta categoria. I doncs, bueno, és una categoria que, com totes les altres, no? Té la seva complicació i hi ha uns equips on són equips importants i els altres que s'han d'anar adaptant amb aquesta categoria.
I ja parlem dels objectius d'aquest Vilafranca, una mica quina ha de ser la fita de l'equip. Recordem, l'any passat lluitant per pujar de categoria, veurem en aquesta nova temporada.
Bueno, aquí el Vilafranca com a entitat i com a nom que té és un dels equips que ha d'aspirar a estar en el grup de dalt. Això d'entrada té que ser així. Després crec que el Vilafranca té que una miqueta tornar a trobar una miqueta la identitat que tenia aquests últims anys i que s'ha perdut una miqueta amb aquestes últimes 3-4 temporades. No? Llavors, bueno, està una mica entre aquestes dues situacions.
I finalment hem de parlar també del segell que vol l'entrenador donar-li al seu equip. Com vol que jugui el seu Vilafranca?
Bé, el Vilafranca jo crec que el que té que fer és el que parlava abans, trobar una miqueta d'identitat de com vol jugar i lògicament sí que jo tinc clar que vull fer una miqueta el que he fet sempre, no? Ser un equip on li agradi tractar bé la pilota, on sigui ambiciós cara a porteria i que creï ocasions i que doncs, sigui un equip que els equips contraris tinguin que tenir una miqueta en compte a l'hora de defensar bé i estar ben posats al camp, perquè doncs, el Vilafranca vull que sigui un equip que competeixi bé, que tingui iniciativa al partit i que doncs, vagi a buscar el gol.
Doncs bé, només queda esperar que arribi aquest 21 de setembre per poder veure ja el debut oficial. Abans hi haurà tota la pretemporada, els primers partits amistosos ja a meitat del mes d'agost. El dia 7 està previst que comencin els entrenaments. Això sí, veurem si al municipal o en un altre camp. De moment, la gespa no s'ha acabat d'instal·lar. De fet, les obres doncs, porten aturades pràcticament un mes i mig i, en principi, s'assegura que la competició arrenqui al municipal. Però, veurem, es fa complicat preveure que la pretemporada, almenys a l'inici, es pugui desenvolupar al municipal. Estarem atents en les properes setmanes. D'altra banda, més calendaris competitius, abans de tancar el apartat del futbol, doncs a la primera catalana parlar de l'Atlètic Vilafranca, en aquest cas els xiquilineros que ja coneixen que la Lliga també començarà el cap de setmana del 21 de setembre. L'Atlètic Vilafranca, que per la seva banda s'estrenarà a casa, al municipal, i ho farà amb un derbi. S'enfrontarà als Sitges. Un Sitges que, d'altra banda, a les seves files comptarà amb el porter Àlex García, segon porter del Futbol Club Vilafranca la temporada passada, com a curiositat. Una lliga també de 30 jornades, una competició on també més desplaçaments de proximitat. Doncs l'Atlètic, d'altra banda, s'enfrontarà al Nàstic Camp Juliu, equip de l'Arbós, que acaba de pujar a primera, o també al Cubelles, que també estarà en aquest grup 3 de primera catalana. 30 jornades, una mica pel que fa a dates similars al que és la Lliga Elite. I també coneixem ja el calendari de competició de la tercera catalana, grup 13, aquest grup més penedesenc, Lliga que també arrencarà el cap de setmana del 20 i el 21 de setembre, amb els següents partits. Espirall, Cubelles B, Sitges B, Ateneu Igualadí, Riudebitlles, Vegas, Penya Jove, Canyelles, Hostalets de Pierola, Ribes, Castelldefels, Molanta, Olivella, Sant Sadurní i Sant Esteve, Ses Rovires, Hortonenc. Tanquem així el capítol de futbol, anirem actualitzant amb més notícies, amb més informacions d'aquest esport amb el pas de les setmanes. Anem ja amb l'hoquei patins perquè aquí sí que també l'actualitat ve carregadíssima. La setmana passada dèiem que tindríem dimarts passat el sorteig dels calendaris competitius de les lligues nacionals d'hoquei patins. Ja els tenim, tot seguit els comentem, però abans hem de parlar de Xus Fernández, el porter del Patí Vilafranca, que l'està temptejant al Caldes per incorporar-se com a porter. La setmana passada el perfil especialitzat en informació d'hoquei, Hockey Càtedra, apuntava aquesta possible sortida de Xus Fernández de la poliesportiva direcció al Caldes, que la setmana passada anunciava l'adeu sobtat del que anava a ser el seu porter, Arnau Martínez, que finalment marxa a l'Igualada per suplir la baixa de Guillem Torrents, que d'altra banda fitxa pel Barcelos, l'actual campió d'Europa. Segons ha pogut confirmar aquesta casa, Xus Fernández té una oferta ferma del Caldes per incorporar-se a l'equip. Ara la decisió serà seva, si vol continuar al Vilafranca o fa el canvi d'aires i fitxa pel Caldes, conjunt d'hoquei Lliga, que d'altra banda aquest estiu també ha incorporat dos exjugadors del Vilafranca la passada temporada, Humberto Méndez i Bernat Yeste, un home que va sonar per completar la seva retirada, per retirar-se una mica prematurament pel que fa a la seva edat, però que finalment seguirà en actiu a les files d'alcaldes. I veurem què acaba passant amb Xus Fernández, perquè de confirmar-se la seva sortida seria una baixa més que delicada per l'equip de la poliesportiva. I pel que fa als calendaris de competició, mentre s'acaben de confirmar aquests moviments de mercat, per els interessos del Vilafranca, esperem que Xus Fernández doncs no marxi, perquè, com dèiem, seria una baixa supersensible, ja sabem quan arrencaran les lligues. La màxima categoria, l'Hockey Lliga, per tant, el Noia, començarà la lliga al cap de setmana del 27 i el 28 de setembre. Els sadorninencs ho faran el dia 27, dissabte, a 7:45 del vespre, a l'Ateneu contra el Lleida. Aquesta serà la primera jornada d'una lliga regular que mantindrà el format. També es decidirà al final de la Lliga en play-off aquest nou projecte del Noia, que també veurem com respon, amb moltes cares noves, amb moltes baixes, també moltes arribades, i això sí, comandats un any més per Carlos Cortijo. I d'altra banda, també coneixíem el calendari de l'Hockey Plata. En aquest cas, el Patí Vilafranca, que haurà d'esperar molt per l'inici de la Lliga, no serà fins al 18 d'octubre a la pista de l'Espanyol. Aquest Patí Vilafranca, amb un nou projecte, amb Cito Expósito al capdavant com a entrenador, que veurem com respon i quina plantilla, quina imatge ens deixa la plantilla un cop comenci la Lliga, quina configuració final tindrà. El primer partit a la poliesportiva serà la setmana següent, el 18 d'octubre, a la poliesportiva, com dèiem, contra el Girona. Aquest serà el primer compromís com a locals de la temporada. Aquesta temporada, a nivell de desplaçaments llargs, seran 3 i no arribaran fins a la segona volta. El 7 de març al Covendes, el 2 de maig a la pista de l'Sporting al Coi i a la darrera jornada al Corcón. I un altre dels grans titulars, ja per acabar, és que tindrem derbi Vilafranca-Vendrell. El partit a Vilafranca serà el 29 de novembre i el Quim Tomàs de Vendrell el 18 d'abril. Estarem pendents de tota aquesta temporada. Per avui tanquem a l'Espai d'Esports el magazín. I tornem la setmana que ve per explicar-vos més temes de l'actualitat esportiva a casa nostra, que va deixant cosetes, va fent xup-xup, i us ho anirem explicant.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara són 10:15 del matí. I us oferim un primer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès Gama Extra per explicar-vos que Renfe estableix avui un servei alternatiu per carretera als trens de la línia R4 Sud, a motiu de les obres que DIF executa a Sant Vicenç de Calders. A motiu dels treballs que DIF està duent a terme a Sant Vicenç, aquest dilluns Renfe estableix un servei alternatiu per carretera amb 380 circulacions i gairebé 21.000 places en autobús per garantir la mobilitat dels viatgers de les línies afectades. Els treballs de DIF consisteixen en la instal·lació de nous aparells a la via d'Ample Amics, l'adequació de la línia aèria de contacte a la nova configuració, mitjançant la instal·lació de nous pals i pòrtics i la inclusió d'aquests nous elements en el nou enclavament instal·lat al març. Aquesta interrupció del servei durant el matí d'avui dilluns es produeix per dur a terme les simulacions comercials necessàries mitjançant trens que circulen sense viatgers per garantir la fiabilitat de les noves instal·lacions i equipaments sobre els quals ha treballat ADIF. D'aquesta manera, demà es recuperarà ja el servei de la línia R4 Sud. Hi ha servei alternatiu per carretera avui entre Sant Vicenç i el Vendrell, mentre que del Vendrell fins a Manresa es pot viatjar en tren. La comunitat de regants del Penedès es presenta al Consell d'Alcaldies de l'Alt Penedès. Aquest dijous passat es va celebrar sessió plenària de Consell d'Alcaldies de l'Alt Penedès. En primer lloc, el president Jordi Bosch va donar la benvinguda als nous alcaldes d'Olèrdola i Sant Martí Sarroca, Jordi Álvarez i Joan Olivella, que assistien a la seva primera sessió del Consell d'Alcaldies. Després de la intervenció de la gerent del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, Olga Ferrer, per explicar quins danys va provocar la dana a l'Hospital de Vilafranca, es va donar detalls del projecte de la comunitat de regants del Penedès. La idea de construir aquesta comunitat va sorgir arran de la sequera dels darrers anys com un plantejament de resiliència davant del canvi climàtic. L'objectiu és fer possible el reg de suport per als cultius llenyosos, bàsicament vinya i olivera, dels 62 municipis inclosos dins de l'Alt Penedès. Amb això es podrien estabilitzar la producció, els mercats i la qualitat del raïm i garantir la supervivència econòmica de tots els agents de la cadena de valor a la vinya. El projecte de comunitat de regants del Penedès té gran dificultat tècnica i econòmica perquè l'àmbit territorial és molt ampli i perquè les 53 depuradores que hauria d'incloure es troben relativament apartades de parcel·les per regar. D'altra banda, hem d'explicar-vos que aquesta darrera setmana l'Ajuntament de Vilafranca va organitzar, juntament amb la policia local, una xerrada sobre seguretat en el comerç. Dijous tenia lloc aquesta xerrada, l'escorxador de Vilafranca, sobre aspectes de seguretat en el comerç vilafranquí. El regidor de l'Ajuntament vilafranquí, Ramon Zavallà, explicava que l'objectiu de la xerrada era fer-ho conjuntament amb la policia i els comerços per intercanviar també informacions. D'altra banda, des de l'Ajuntament asseguren que estan preocupats per la reincidència en els robatoris dels darrers mesos als comerços de Vilafranca. I d'altra banda, els castellers de Vilafranca van actuar aquest dissabte a la tarda al Memorial Pepe Rodríguez de Sitges, on van completar la millor actuació del que es porta de temporada en el món casteller. Tot i que finalment no van estrenar el Castell de Déu perquè creuen que els falta una mica d'assaig, els vilafranquins sí que van complir l'objectiu d'estrenar les manilles i es van anotar la primera torre de nou forn i manilles del curs, lluitada a la descarregada, però que van completar gràcies a l'àmplia experiència que tenen en aquest castell. Enguany la torre ha arribat més tard del que ens tenien habituats els vilafranquins últimament, però els canvis a la part alta han fet que calgués una mica més de paciència. Amb la torre a la butxaca, celebrada amb crits de Vilafranca-Vilafranca, els verds van apostar en segona ronda per fer el tercer 5 de 9 en folre de la temporada, també treballat a la descarregada, però que no va patir en excés en cap moment. I en tercera ronda van anotar-se el segon 9 de 8 de l'any, pràcticament perfecte, amb una enxaneta rapidíssima que fa l'aleta als 3 punts de dalt en tan sols 30 segons i que els fa somiar en un possible 9 de 9 en folre a final de temporada. I com a cirereta d'aquesta actuació hi va arribar el primer pilar de 7 en folre descarregat, després que quedés encarregat fa unes setmanes al Pla de la Seu.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ara passen 7 minuts de 2:15.
Penedès Gama Extra.
La Cristina Gallardo i la Lia Marrugat de l'equip del FIRAR tornen un dilluns més a Ràdio Vilafranca, al Penedès Gama Extra, per esbossar-nos, com fem cada 15 dies, com serà aquest FIRAR 2025. Lia, Cristina, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Sempre venen acompanyadíssimes d'artistes amb majúscula que les acompanyen en aquesta aventura i que podrem descobrir, conèixer, redescobrir, comprar també el proper FIRAR. Qui ens acompanya avui?
Doncs avui ens acompanyen la Montse Llanes, el Josep Pérez González i la Nora Castellví, que són tres artistes amb els que ja hem treballat en anteriors firars i que ens alegrem molt de tornar a comptar amb vosaltres i poder xerrar amb vosaltres una estoneta avui.
Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
És la primera vegada de la Nora a la ràdio.
Sí, així és.
La Montse i el Josep ja ens han acompanyat en altres ocasions. No estan tan nerviosos.
No, sí.
Sempre hi ha aquella cosa,
sí,
no?
Aquella cosa,
aquell
sí,
coquet.
I tant.
Avui, tamacle, el que proposes, Cristina, no és fàcil.
És que també és un dels temes que a mi m'ha travessat més, per exemple, com a artista, i sempre m'interessa molt saber de quina manera ho viviu la resta de gent creadora, no?, que treballeu a través de la creació, que és el tema dels bloquejos artístics, no?, aquesta sensació d'haver de produir, ja sigui perquè tens una entrega o perquè els artistes sempre sentim, em sembla a mi, que hem d'estar produint, no?, com que si no perdem una mica aquesta identitat de qui som, i a vegades no surt per circumstàncies vàries, no?, ja sigui perquè doncs la temàtica no t'acaba de motivar, o perquè no trobes de què voldràs parlar, o perquè no saps com tirar endavant, perquè hi ha una part molt complicada que no has fet mai i no saps com la desenvoluparàs, no? Bueno, hi ha molts motius per bloquejar-te i no crear, i volia preguntar-vos una mica quins són els vostres i de quina manera els solucioneu, eh? Vull dir que... Però, bueno, potser estaria bé que parléssiu una mica també de quina tècnica feu, o el vostre procés com comença, no?
Abans sí, de abans d'entrar en el bloqueig, no?, que es presentin una miqueta i expliquin com va aquest procés creatiu de cara al firar. Potser aquí sortirà algun bloqueig o no. Montse, t'estrenes?
Bé, jo treballo amb ceràmica, després amb el fang, i bé, ara estic treballant amb dos temes concrets. No m'agrada treballar sempre el mateix tema, perquè això que dius tu, no?, que a vegades la repetició et bloqueja perquè m'avorreixo, vaja. I aleshores estic treballant porcelana i paper, i després el que estic fent últimament, que són investigació d'esmalts matèrics, o sigui, esmalts que reaccionen amb el forn i amb els materials. I hi ha dos tipus de peça que estic treballant ara pel firar, no? I, bueno, jo tinc bastant avançat, espero que agradi, no? I, bueno, els bloquejos a vegades venen per coses ínfimes, no? Per exemple, jo ara últimament l'ordre, no? He hagut de dir, bueno, a veure, el taller, què passa aquí, no? I llavors, desmuntar tot el taller.
Ordre al taller.
Ah, ordre al taller.
Ah, sí.
Necessito ordre extern per tenir ordre intern i posar-me a treballar tranquil·lament. I fer, no? I un cop ja avançat lo del firar, ha sigut el millor moment per dir, vinga, desmuntem-ho tot, tornem a començar i a veure, endreçar.
Vol dir que has fet, no?, dissabte a fons,
oh,
al taller.
Sí, dissabte i diumenge i de tot, perquè porto un parell de mesos, perquè, clar, es va acumulant moltes coses, no?, que has de fer neteja, i llavors et quedes molt bé, no?, llavors desbloqueges, llavors sí que desbloqueges, no? Però, bueno, també a vegades les circumstàncies que tens a la vida, doncs, també et poden bloquejar, no? Últimament també he estat una mica bloquejada per altres temes de salut propers a mi, no meus. Però, bueno, vull dir, ho has d'anar passant, no? I, bueno, és com efímer, no? Seria com... Són moments...
S'acabarà, no?
S'acaba.
Saps que s'acaba.
Comença, però s'acaba. I aleshores, doncs, bueno, tornes a començar amb la mateixa energia i bueno, inspirar-te. Jo em puc inspirar a la natura, amb una conversa amb amics, a un museu, el dia a dia, quan surt el sol, bueno, els paisatges, el delta, a Vilafranca, tot arreu.
Jo sóc el Josep, me dedico últimament a treballar al món del gravat, però la meva formació ve també de la pintura, també del dibuix, i per tant moltes vegades el que faig és alternar diferents tècniques, que és el que me permet a mi fluir a l'hora de la creació. El bloqueig a vegades ve perquè inclús la mateixa tècnica te pot una mica delimitar, i en aquest sentit és agafar la carpeta, guardar al millor a l'inici d'un treball i retornar una altra vegada a agafar la pràctica. Últimament treballo al gravat i el que em permet és una mica una activitat reflexiva, és a dir, el treball del gravat és moltes vegades indirecte, és a dir, primer has de treballar una matriu, una planxa, i això te permet d'alguna manera reflexionar. No el que tu pots treballar a l'hora d'estampar és el resultat final, sinó a vegades és un procés. O sigui, a vegades nosaltres presentem una carpeta de treballs, però això no és el treball final, té continuïtat. I el bloqueig ve moltes vegades perquè hi ha camins que no saps per on anar. És quan vas al bosc i agafes un camí, hi ha camins que els coneixes, però altres dius, bueno, vaig a l'aventura, i tires. Pot ser que et vagi bé o que tiguis una altra vegada tira enrere. I aquestes són les experiències que tinc, que no sempre els resultats són els que tu esperaves. I el gravat, una mica, has de jugar una mica amb aquesta part que no saps tu, moltes vegades a l'hora final de l'estampació, quin és el resultat final.
Vols dir que ja has de comptar, no?, amb
sí,
aquesta incertesa.
La part de l'atzar, és a dir, moltes vegades tu no t'esperes un resultat i quan fas l'estampació, la impressió, veus que pot aparèixer resultats diferents als que tu mentalment havies pensat. I bé, doncs, d'alguna manera no te pots bloquejar perquè el nostre camp és molt, molt obert a la percepció, a les experiències viscudes. I en el meu camp, el meu camp d'inspiració és la natura. Per tant, és difícil aquest bloqueig perquè estàs respirant, estàs vivint envoltat del camp, del bosc, que és el que t'està alimentant a l'hora de la creació. I no tens per què, a vegades, en el meu cas, agafar la fotografia o el dibuix per a plasmar allò que tu estàs vivint de manera vital, sinó que d'alguna manera vas acumulant aquestes percepcions en un moment determinat o pots d'alguna manera plasmar en el paper.
Mm? I l'artista més jove que ens acompanya avui és la Nora.
Hola. Jo us parlaré una mica més sobre des del punt de vista d'una persona que s'està formant, perquè jo estic estudiant ara mateix Belles Arts, ara faré quart, i bueno, això, com no tinc el privilegi o la sort de ara només estar creant per mi mateixa, sinó que acostumo a crear molt des de les assignatures o el treball que em demanen per aquell moment. Sí que és veritat que en Belles Arts ens demanen molt, no sé, 5 assignatures, un projecte per cada assignatura. Moltes persones s'ho munten en fer el mateix projecte amb totes les assignatures i llavors anar-los relacionant. Llavors això acostuma a ser més fàcil. Però si no pots vincular aquests projectes amb totes les assignatures, potser tens 3 projectes amb 3 assignatures o 5 diferents. I
una data de termini.
Exacte, i una data de termini, que això fa que la cosa
eixampli,
exacte, que bloquegi moltíssim. I clar, normalment no pots utilitzar la mateixa temàtica i has d'anar desenvolupant el projecte. I jo molts cops, per desencaixar-me o sortir una mica d'aquest estanc d'estar bloquejat, utilitzo la meva llibreta d'idees, la meva llibreta d'esbossos, la meva llibreta de conceptes. O sigui, tinc 30 llibretes diferents per tot. I molts cops el que acabo fent és agafar aquesta llibreta, llegir-me-la, revisar-la, apuntar coses noves. I normalment m'ajuda molt a sortir d'aquest estanc, per dir-ho així.
I per tant, tots tres heu viscut el bloqueig.
Mm. Sí.
Forma part del procés? Els més veterans, compteu amb ells? Sabeu
sí,
que tard o d'hora
sí, són,
pot aparèixer?
Són etapes, sí. Són moments concrets, no? Jo què sé. Mm-hmm. Vull dir, jo fa molts anys que m'hi dedico, no? I, bueno, quan he tingut els meus fills, doncs, clar, sempre prioritzes, no? I llavors, bueno, si estàs criant 3 canalles, doncs, bueno, la creativitat, vull dir, està per arribar a final
sota
de mes.
Minuts.
I sí, per ells. Però, bueno, després ja doncs, tot es va posar en el seu lloc. Però, bueno, vull dir que els bloquejos, això, com he dit abans, poden venir de molts factors. Però, bueno, passatgers, sempre. Sempre, la ment sempre està treballant, no? Creant, o encara que sigui mentalment, doncs ho pots fer. Vull dir, ja és una cosa que tenim, no? Els creadors. Que, bueno, jo com sempre dic, m'he jubilat, i a vegades dic als meus fills que no m'he jubilat per cuidar nens, eh? Ells ho entenen. No vol dir que no me'ls estimi, però que, clar, que tinc moltes coses a fer, no?
Vull
dir,
no?
Clar, i llavors, doncs, bueno, que me'ls estimo i estic amb ells i així, no? I, però, bueno, no, allò de que vull fer moltes coses. Bueno, de treballar amb les mans.
Per tant, ara mateix no estàs en un moment de bloqueig ni molt menys, eh?
No, ara no.
Tot el contrari.
Al contrari, vinga. Ara tope.
I el FIRAR creieu que serveix per ajudar a incentivar aquesta creació? Perquè és una de les coses que com a organització ens agradaria, no?, que fos una oportunitat per fer treballar el cervell i per buscar
sí.
Idees noves.
A mi m'ha servit per treballar una mica coses diferents, més petit format i bueno, una miqueta. Però a la vegada trobo que el meu també pot bloquejar, no? De dir, he de fer, no sé, 40 o 25 peces i només en tinc 10. I... Vull dir, també pot ser una mica de bloqueig. Però bueno, les dues coses. A mi m'ha anat bé, però bueno...
Bueno, la proposta vostra era que, si era possible, d'aportar obra nova. Mm. Per tant, sí que tens l'antena posada de dir aquesta vegada has de presentar una cosa diferent del que havia presentat l'edició anterior. Però jo volia afegir també el tema del bloqueig. Jo, més que bloqueig, que com, no és una situació de paràlisi. Al contrari, a vegades el bloqueig és una parada de dir, bueno, què vull fer? A part del que estic fent, que jo de conec, per on puc tirar. I llavors, en el meu cas, com treballo al paper, nosaltres en paper podem entintar, ocupem l'espai blanc. I moltes vegades el que faig jo és treballar l'estampació com un gofrat, és a dir, no apareix la tinta, el color, sinó directament la forma, que és el que a mi també m'agrada, és treballar la textura. La textura.
Una mica també la forma de treballar, no?
Sí, és a dir, a vegades agafo un objecte, una planta o qualsevol cosa que m'està influint en aquest moment i ho puc d'alguna manera transferir al paper. Que això va una mica en contracorrent de l'actualitat del xat GPT. I que, a diferència de lo que seria la il·lustració que actualment es pot fer també a través d'aquestes aplicacions, jo li dono molta importància a tocar, a la percepció tàctil, i això t'ho permet al gravat de transferir formes, textures, sense cap mena d'afegir color o composició. I llavors, a vegades... És com quan anem al camp i veiem les empremtes dels animals. Veiem empremtes, és a dir, hi ha un rastre de coses, no? I això, a través del gravat, sí que ho podem transmetre, aquesta sensació.
Al·ludies al xat GPT i m'ha picat la curiositat. Ha entrat en el procés creatiu?
Sí, bueno...
A mi personalment
no. Conec una mica, però la diferència és que, diguem, que es pot fer una composició molt interessant i molt creativa, això... Però que, a diferència de si te quedes en el territori xat, doncs per mi és molt limitat, és a dir, i molt estandarditzat a l'hora de la creació. És a dir, a mi m'agrada veure la textura, i jo crec que el xat no t'ho permet, és a dir, és una transferència solament d'imatge visual, però la satisfacció de poder agafar el paper o qualsevol objecte i tocar-lo, tangible, sí, doncs és un procés creatiu diferent a la creació del xat. Molt diferent. Aquesta és la gran diferència per a mi en el procés creatiu.
Jo volia afegir, ara mentre parlàveu i em feia pensar en si ens podíem prendre el bloqueig artístic, que sempre és una cosa molt negatiu, que oh, ara no puc continuar, no sé què fer, com algo positiu que ens permet repensar i tornar a començar, no? Abans parlàvem a fora, abans de pujar estàvem comentant també una mica i parlava de la zona de confort, no? Estem allà i hi ha un moment que ens pa, que parem i venga, tornem enrere, sortim d'aquí. Com m'arriscaré, què faré, quin camí agafaré, no? Una mica. Penseu que podria arribar a ser algo positiu al final per la mateixa artista?
Sí, és que al final, quan vas treballant, acabes fent servir una tècnica o una forma de fer les coses, de dibuixar, molt... com es diu, que acabes de fent sempre el mateix. Llavors, sortir d'aquí és també que t'estanca, et fa por, perquè és on estàs còmode, és la teva zona de confort. Però molts cops el canviar i innovar et torna a portar un altre cop cap al mateix lloc, però de forma diferent, com més madur. Bueno, clar, en el mateix temps, o sigui, jo sempre tinc com una forma molt, molt present de dibuixar, de fer les coses. Acostumo a fer molt cares, mans i... molt taca plana, i ara aquest any, per exemple, m'he intentat allunyar d'això i acostumar a fer més taca, més barrejar, més textura, i això sempre feia por, i al principi era com, què estic fent, què? Està canviant molt la cosa i em fa por, però a la vegada obre moltes portes i canvio, i és xulo, no sé.
Sí.
Home, és que crec que precisament quan estàs fent Belles Arts és el moment on estàs exposada a totes les tècniques, a tot, no? Has de pensar el que deia, 5 assignatures, 5 projectes diferents, conceptualitzar 5 projectes alhora... Vull dir que és un moment creatiu molt potent i de quina manera podem mantenir aquesta activitat.
Essència teva, també. O...
I també aquest atreviment, perquè ja, sí. D'aquesta manera t'estan obligant una mica a atrevir-te, però després, quan ets un artista que tens una trajectòria molt llarga i ja també t'has trobat a la teva zona de confort, que també et diré que és molt difícil de trobar, i un cop la tens, doncs tampoc està tan malament quedar-s'hi una mica, no? Perquè costa trobar el que et funciona. De quina manera, doncs, pots mantenir-te, reinventar-te i no avorrir-te, no?
Vull dir ja, que clar, és que no avorrir-te també deu ser...
L'avorriment ve per la, fer sempre el mateix, no? Jo sempre dic, a mi m'agrada molt la ceràmica, però si estigués en una fàbrica fent sempre el mateix...
Clar, però tu fas ceràmiques, però tens molts tipus de fer ceràmica.
Sí, no? Clar. Llavors tinc moltes possibilitats per fer, no?, per transformar el fang, i sempre vaig canviant. I el que dius de la textura, clar, el fang dona una quantitat de textures que tampoc no necessites ni esmalts ni res, no? La mateixa forma, textura, pressió, vull dir, transformació de la matèria, no? Tot això és superinteressant. Però, bueno, jo ara doncs, estic amb la investigació aquesta d'esmalts, que és quan disfruto, no?, que és metal. Jo dic esmalts matèrics, perquè, clar, fan butllofes, fan tot el que no...
El que evitaríem,
no?, que quedés la peça fina, doncs és el que faig jo, no? I, bueno, i ara pues, estic amb això i disfruto pues, fent això, no?, amb aquesta investigació. Bueno, vull dir, després de tants anys, pues, clar, també tens moltes possibilitats, no?, per fer coses. Però, bueno.
Jo volia afegir també que aquest bloqueig a vegades te crea un buit mental o un buit també, diguem, d'activitat. Però el buit s'ha portat també al món de l'art, a la història de l'art, és a dir, Chillida, molts artistes parlen del buit o del silenci. Llavors, a vegades associem aquest bloqueig, que no està el bloqueig, al descans, diguem. Sí, i també és com a la música, hi ha un punt i un contrapunt, i la nit i el dia. Doncs, d'alguna manera, doncs, aquest buit nosaltres també a vegades ho transferim a la creació. És a dir, jo crec que és necessari respirar sota l'aigua. Respirar vol dir trobar-te amb el buit aquest, perquè llavors pots trobar la teva essència, la teva forma més personal, més interiorista a l'hora de la producció. O sigui, que és sa. Jo no parlaria de buit, sinó de silenci o de buit creatiu, no? Per trobar el punt, el nucli de les coses.
La Cristina parlava de la zona de confort, que està bé quedar-s'hi una mica perquè costa trobar-la, i jo us preguntaria també si fa por perdre l'essència, la imatge, el segell que t'identifica, no?, amb els quals els altres et coneixen, quan hi ha aquest bloqueig i et reinventes i busques altres camins, no? Si també hi ha la por aquesta...
Sí, fa por, però, bueno, és com tu estàs millor treballant, no? Sí. Per exemple, jo ara vaig fer una exposició a l'Associació de Ceramistes, bueno, una petita mostra, no?, i vaig dur aquestes peces de porcelana, no?, clar, i un que em coneix de tota la vida, de qui és això, no?, vull dir, clar,
no va reconèixer
que era meva, no?, de la Montsellana, perquè em diu, oi, la Montsellana em fa això, clar, vull dir, perquè t'has expressat amb un altre material, d'una altra manera, i ho has fet diferent, no?, però, bueno, vull dir, és un risc que has de córrer, i sí, jo valoro més passar-m'ho jo bé, disfrutar, no?, que no això de que es reconeguin o no es reconeguin.
I que és molt valuós, amb una trajectòria tan llarga com la teva, que hi hagi algú que vegi una peça i que no la reconegui. Jo crec que això és valuós en aquest sentit,
sí,
no?
Sí,
que...
sí, no. Bueno, perquè, bueno, és això el que us he dit també, no?, que al tocar també tantes tècniques i tants anys també d'estar ensenyant tècniques i aprenent i ensenyant i sempre així, doncs clar, controles bastants temes, no? I clar, sempre m'agrada tocar-los tots, no? Perquè dic... anar a fer i, bueno, coquet, que tens ganes de fer coses i, bueno, treballar amb el fang és molt satisfactori. I al final és això, passar-t'ho bé i disfrutar.
I com porteu tots tres el procés creatiu per aquest Firar 2025? Quin moment esteu?
Jo, per exemple, estic tirant molt de coses, perquè ja estava pensant durant el curs, de això què ho puc aprofitar per fer art. Ara estic fent unes proves de color, ara a veure si aquestes proves ja em poden servir per aprofitar-les i fer una miqueta més cap al fer art. I ara estic intentant seguir amb les proves que vaig fer, perquè vaig estar fent proves de colors de Santa Maria, i la idea és seguir una miqueta per aquí, jugar amb aquest figura fons, amb difuminar una forma en un fons tot tramat amb taques i fer aquesta barreja. I la idea és seguir treballant per aquí. O sigui, ara mateix estic una mica estancada, justament, sí. Perquè... Mira! Sí, perquè, clar, tenia molt de material des de que vaig acabar la universitat. Però ara entra que ara de vacances, ara treballes aquí al Zigzag, ara tens això, i sempre hi ha com coses a fer, i és com, vale, estic fent molts esbossos i estic apuntant moltes idees, però haig de començar a executar ja, i executes però a poc, i dius mai és suficient temps, o mai és... Perquè també una altra cosa és posar-se a treballar, a fer-se feina, no sé si a vosaltres us passa, però és, si tinc només una hora al dia... No puc, em poso allà a sobre taula a començar a fer coses i dic, si no tinc 2 hores, perquè una hora potser la gasto en pensar què faré. I un cop ja sé què faré i començo a executar-ho, les altres 4 o 5 que necessito ja se m'han tret de sobre. Sí. I realment posar-s'hi costa.
La data d'entrega és molt inspiradora, sempre.
Sí.
Jo he arribat a fer firars amb una setmana d'antelació, sí. Posant-m'hi totes les hores així seguides.
I a veure com tens tot el temps del món, clar. Dia i nit.
I els deia als alumnes, que no tenim temps. La nit és molt llarga.
Sí.
I això jo ho hem viscut, quan jo feia Belles Arts, que ja tenia els 3 fills i ja treballava a l'escola, tenia el taller, bueno...
Uau.
Però la nit és molt llarga, sí. A vegades anaves a la universitat sense haver dormit, clar, perquè és clar, que si no, quan ho fas? Vull dir,
i exposant, bueno. Igualment, tota sencera i ben plantada, eh, però... Sí.
Podreu veure l'obra del Josep Pérez, de la Nora Castellví i de la Montse Llanes al Firar, ja queden poques setmanes. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat avui, i a la Lia i a la Cristina fent d'anfitriones. D'aquí 15 dies seguim esbossant més Firar 2025. A reveure.
Gràcies, adéu.